L'alcalde respon a Cugat.cat. Envia la teva pregunta a informatius@cugat.cat o truca al 93 675 15 87 o 93 675 15 88.
Què tal? Benvinguts un dia més a l'espai Línia Directa amb l'alcalde de Cugat TV, la televisió online de la ciutat. Ja ens acompanya al plató de Cugat TV l'alcalde Lluís Recoder. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Estem acabant una setmana que ha estat molt moguda pels ajuntaments. Dilluns, sorpresa majúscula, el decret del govern espanyol contra el dèficit públic incorpora per sorpresa una clàusula que ningú havia explicat i que restringeix de forma gairebé total la capacitat dels ajuntaments d'endeutar-se per pagar inversions. Davant d'aquesta notícia, Sant Cugat accelera la contractació de crèdits per valor de 16 milions d'euros i l'endemà el mateix butlletí oficial de l'Estat corregeix aquesta mesura i l'ajorna 6 mesos. S'aplicarà a partir de l'any que ve. Error tècnic? Actuació erràtica?
No, actuació erràtica, absolutament. Qui va dir això de l'error tècnic va ser la ministra Salgado, però el dia següent ja en Chávez, el vicepresident i el propi president del govern, doncs van reconèixer que sí que s'havien equivocat, però s'havien equivocat volgudament, no? I que l'avalanxa de queixes per part de tots els ajuntaments de l'Estat doncs els havien fet rectificar. No, això és una barbaritat i és un despropòsit, no? És com dir, no sé, de cop i volta a totes les empreses que no poden demanar crèdits. I ja està. I et quedes tan fresc, no? Doncs vol dir, què vol dir això, no? Si el que es vol és evitar que hi hagi qui s'endeuti més del compte, doncs pots limitar la capacitat d'endeutament dels ajuntaments, no? Els ajuntaments som l'única administració que tenim limitada la capacitat d'endeutament, el 110% del nostre pressupost ordinari. Això vol dir que si tu tens un pressupost de 10 milions d'euros, en pots deure 11 en els bancs. I amb aquesta norma hi ha ajuntaments que estan molt endeutats i hi ha alguns que estan molt poc endeutats, no? Per exemple, nosaltres estàvem al 60% i escaig del nostre pressupost, o sigui que encara teníem molt per tirar endavant. Si el govern el que vol és reduir l'endeutament, que digui, doncs miri, escolti, els ajuntaments, en comptes d'endeutar-te fins al 110%, et pots endeutar al 80%. Hi haurà qui es podrà endeutar més, hi haurà qui ha de fer un pla econòmic financer per retornar aquests diners, no? Home, ens van donar un bon ensurt, no? I vaja, no ens ho mereixem, vol dir que la vida en aquest moment és complicada per moltíssima gent i els ajuntaments estem donant la cara per molta d'aquesta gent que està patint l'atur i tot això, no? O sigui, gent que ve a picar la porta com a últim recurs. Ahir mateix, no abans d'ahir, era l'últim dia per demanar beques menjador per al curs que ve. Bueno, si vostès haguessin vingut al vestíbul de l'Ajuntament, aquell vestíbul tan ampli que tenim, haurien vist que estava abarrotat de gent, ple, atapeït de gent que venia a demanar ajuts pels seus fills pel menjador de l'any que ve. I no es pensi que els donem allò, que els regalem, eh? Escolti, tot això passa per un procés després controlat pels assistents socials que miren la situació de cada família. Però això no ens havia passat mai. Ens està passant d'un any i pico ençà. O sigui que hem hagut de posar molts recursos a l'atenció social per garantir doncs la cohesió i que aquelles famílies que estan patint més la crisi doncs no es vegin allò abocats al carrer, en molts casos. I d'altra banda ens han baixat molt els recursos. Aleshores, si el govern de l'Estat va donant aquests ensurts, doncs no s'entenem a parar, francament.
La correcció ajorna la mesura 6 mesos però no modifica el contingut, ja. Per tant, l'aplicació d'aquest decret a partir del 2011 serà de manera igual a tots els ajuntaments.
Sí, això és el que passarà si ningú n'hi posa remei, no? Ara, de moment, el que aconseguiran és l'efecte contrari, perquè ara, si jo fos un ajuntament que necessito diners, demanaria els del 2010 i ja per si de cas demanaria el del 2011. Ull, que no és tan fàcil pels ajuntaments obtenir crèdits dels bancs. O sigui, no és que vas a un banc i demanes diners i te'ls donen. En els ajuntaments ens passa exactament el mateix que els hi passa en els particulars o les empreses, que avui en dia per donar un crèdit t'ho miren tot del dret i del revés i et demanen totes les garanties. I els bancs només donen diners en els ajuntaments que són solvents. Si l'Ajuntament de Sant Cugat en un matí de dilluns va poder aconseguir 16 milions d'euros, d'una banda era perquè a Sant Cugat no era festa, perquè si arriba a ser festa ja estem perduts. I sabeu que aquell dia a Catalunya hi havia molts pobles que era festa, no? Però d'altra banda perquè els bancs de Sant Cugat coneixen perfectament doncs la gestió de l'Ajuntament, el quadre econòmic de l'Ajuntament i no va haver-hi cap mena de problema. Van poder triar les millors ofertes.
Sant Cugat va haver d'accelerar aquesta petició de crèdits, finalment, però podria haver esperat 6 mesos més. En aquest procés, en aquest temps, destinar alguna cosa aquests diners que encara no
necessiten? Sí, necessita. No, home, eren diners que, aviam, una part d'aquests diners són per pagar obres que estan en curs. urbanitzacions, no sé, posem per cas, doncs, ara em ve al cap, la Serreta i Bosch d'en Saladrigues, que és una obra d'urbanització d'aquestes importants que estem fent als districtes, carrers de terra i fang, que els convertim en carrers doncs, de asfaltats amb tots els serveis, doncs és per acabar de liquidar l'obra d'allà, la part que toca l'Ajuntament. Estem parlant de coses d'aquesta mena, no? I després hi ha una part important, que són 8,8 milions d'euros, que això és per poder finançar els edificis d'equipaments de Mirasol i de Volpelleres. A Mirasol, damunt de l'estació, hem fet un edifici amb habitatge públic, això ja està finançat, ja estan adjudicats, però també sabeu que hi ha una biblioteca, hi anirà un mercat, un supermercat, 23 botigues, i el mateix a Volpelleres, que a Volpelleres ho estem acabant, doncs un edifici similar. No? Aleshores, aquests edificis que pensàvem en algun cas que ja els tindríem venuts, i per circumstàncies del mercat no ho hem pogut fer, doncs bé, ara traspassem la gestió a Promusa, però no volem que Promusa es carregui el deute, no? I l'Ajuntament demana un crèdit per poder doncs, aguantar aquest termini, no? Amb la idea que en el moment que aquests edificis doncs, estiguin venuts, aleshores anirem al banc i tornarem els diners.
Sant Cugat, com qualsevol altre ajuntament, haurà d'aplicar les mesures de restricció que inclou aquest decret, també venir aplicant mesures de la contenció de la despesa des del punt de vista municipal. N'aplicarà de noves, que no ho coneixem encara?
Haurem d'aplicar-ne perquè l'any que ve ens cauran els ingressos més. Sí, l'any que ve ja ens han dit que el que és la participació amb els ingressos de l'Estat, que són els diners que l'Estat envia als ajuntaments cada any, doncs ens baixarà un 20%. Això representa entre el 15 i el 20% del pressupost dels ajuntaments. No? Per exemple, saben que jo estic a la Diputació de Barcelona, l'altre dia parlava amb el president de la Diputació i m'explicava que la participació en els ingressos de l'Estat de la Diputació de Barcelona baixarà de 534 milions a 434, 100 milions menys. No? Nosaltres no serà d'aquest ordre, però jo sí que conduc que per aquesta via tindrem uns 3 milions menys d'euros. A banda d'això, la caiguda de la recaptació amb impost de construccions és brutal. Fa 3 anys, entre construccions i plusvàlues, vam recaptar uns 16 milions d'euros. L'any passat van ser uns 2 i enguany no arribarem, sembla que n'hi ha un, no? Bueno, tot això és nota en el pressupost, esclar, i per molt bona gestió que intentem fer i per molt que fem allò reenginyeria de serveis, vol dir donar els mateixos serveis amb menys diners, alguna cosa haurem de deixar de fer, no? És la situació que ens toca viure a tots. Potser el que ens passa als ajuntaments és el menys important. El més important és el que es troben les famílies, les botigues, les empreses, tothom li ha baixat la feina i tothom pateix.
Tornant a l'àmbit general, el Fons Monetari Internacional diu que amb el primer paquet de mesures que ha aprovat el govern espanyol i que es va convalidar ahir al Congrés dels Diputats no n'hi haurà prou, caldrà fer una urgent reforma laboral i caldrà, diu l'FMI també, reformar a fons el sistema de pensions. Vostè creu que aquestes reformes són urgents i, en tot cas, quin sentit haurien de tenir, en la seva opinió?
Si ens ho diu el Fons Monetari Internacional i la Unió Europea, no ens n'oblidem, i tots els estats que aguanten econòmicament el món, la famosa trucada del senyor Obama al senyor Zapatero i diuen que també el primer ministre xinès, doncs vol dir que aquesta gent està molt preocupats, perquè la veritat és que sembla que la situació econòmica d'Espanya pot desestabilitzar l'euro, no? I segurament el govern no arriba doncs, a aprovar un paquet de mesures com el que va aprovar, dels quals les puc criticar molt i si vol ho faré, doncs segurament Espanya anava darrere de Grècia, no? I anar a Espanya darrere de Grècia vol dir no poder pagar les pensions o no poder pagar els sous dels funcionaris públics, no? I això és gravíssim. I són situacions inimaginables i sobretot inimaginables per una societat que ha viscut amb l'opulència. No tothom, però venim d'uns anys, fa 3-4 anys, on més o menys tots veiem el futur, doncs més clar, i si perdies la feina podies trobar una altra amb una certa facilitat, i tothom demanava crèdits, i tothom comprava pisos, i tothom es canviava el cotxe, no? I aquesta societat que, amb una part molt important, no tothom, repeteixo, però estava ben acostumada, ara de cop i volta es troba que s'ha d'estrenyar el cinturó, però no un forat, no? 2 o 3, no? I potser l'ha de portar el sabater que li facin algun forat més, perquè s'ha d'estrenyar molt. O sigui que segur que s'haurà d'aplicar un altre paquet de mesures. A mi el que no diré que em dol, sinó que m'empipa, perquè m'empipa, és pensar que tot això molta gent sabia que passaria. I molta gent li va dir al president del govern que passaria. I aleshores no cal que ens escoltés els que som d'un altre partit. Només que s'hagués escoltat en el seu ja n'hi havia hagut prou. Només que s'hagués escoltat el senyor Almunia, vicepresident econòmic de la Unió Europea. En comptes de dir, com deia la senyora Salgado, és que a Europa els socialistes espanyols no tenim representació. Home, teníeu un home que us deia el que no volíeu sentir. o només que s'haguessin escoltat el Solves, que Far va marxar del govern, o el Felipe González, que remugava a qui el volia sentir, no estaríem aquí. Escolti, és que fa 300 anys a la meva dona li van donar 400 euros, com a moltíssims treballadors d'aquest país, no? I Espanya tenia un superàvit de més de 20.000 milions d'euros, no? I vinga, escolta'm, ja hem atrapat a Itàlia i ara anem per França, no? Frase del senyor Zapatero, no? Escolti, la Itàlia del Berlusconi, que ens fa tanta gràcia i que ens fa riure i tantes coses, té una taxa d'atur menys de la meitat de Catalunya i menys de la meitat d'Espanya, no? Aleshores, si el govern espanyol s'hagués posat fa 3 anys a fer els deures i hagués estat auster i hagués fet allò, el que hem fet nosaltres a petita escala a l'Ajuntament de Sant Cugat, ho hagués fet a l'Estat, s'imagina la quantitat d'ineficiències que hi ha a l'Estat? Els ports, els aeroports, la policia, l'exèrcit, un milió de funcionaris o no sé quan. Segur que si t'hi poses i ho fas en temps, no tens necessitat ni de retallar o congelar les pensions, ni de retallar el sou als funcionaris, ni de retallar l'ajut oficial al desenvolupament, ni aturar la llei d'aquesta llei de dependència, no? Bueno, els ajuntaments, els hi parlo una cosa que la gent de Sant Cugat ha viscut, no? Escolti, aquest any ens han donat 5.000 milions d'euros, que ens els estem gastant. Jo la setmana que ve començo les reunions amb els veïns del carrer Manuel Ferrés, del passeig Vall d'Oreig, bueno, tinc un piló de reunions per explicar-los les obres que farem amb això, perquè ens han donat 8 i pico milions d'euros i ens els gastarem. I l'any passat van ser 13 milions d'euros, 23 projectes, 8.000 milions en total a tot l'Estat, 13.000 milions d'euros en 2 anys. O sigui, ens donen diners i ara no en tenen, no? Bueno, jo no sé si algú els entén, però si algú entén el que fa aquest govern, que m'ho expliqui, no? I aleshores potser, doncs, però pel que veig no els entén ningú.
Vostè i la seva formació, Convergència i Unió, són molt crítics amb la política econòmica del govern, però ahir al Congrés dels Diputats li van salvar el decret antidèficit perquè per l'abstenció de Convergència i Unió va poder tirar endavant la convalidació.
Sí. Per què? Perquè és que si no anàvem on te va Grècia, no? I el cos et demana totalment el contrari. Quan me'n vaig assabentar vaig remugar, li asseguro que vaig remugar, dic, ostres, li hem d'anar a salvar la vida en el Zapatero, en el Zapatero que ha portat Espanya a la ruïna, en el Zapatero que va dir apoyaré l'estatuto que salga del Parlamento de Catalunya, en el Zapatero que ara mira cap a un altre costat quan té aquesta colla d'incompetents del Tribunal Constitucional que en 4 anys han estat incapaços de fer una sentència, en el Zapatero que han aixecat la camisa 15 vegades. Però al final, bueno, pues, el que impera és la responsabilitat, i al final jo crec que és el que la gent ens demana en aquest moment, en el món polític, no? Que no ens dediquem a donar canya en el mono per plaer, sinó que intentem resoldre les coses, i el que teníem molt clar és que o ahir algú deixava que això s'aprovés, nosaltres ens vàrem abstenir, amb una crítica molt dura a la política d'en Zapatero i dels socialistes, o és que entrem en la via de Grècia. És que això és que no es poden pagar les pensions públiques, és que no es poden pagar els salaris, és que això seria una barbaritat dels funcionaris, això seria una barbaritat, no? Entrem en una situació molt i molt i molt greu, aleshores donem-li una oportunitat, malgrat que, repeteixo, a mi no m'agraden gens les mesures aquestes, eh? Si em diu una per una les comentem, els li dono la volta.
Parlem d'altres qüestions perquè hem discutit molt del tema econòmic. Anem a Can Borrull, que també està molt d'actualitat. L'Ajuntament ha començat uns treballs per bombar de moment de forma provisional les aigües residuals fins a la depuradora de Vallvidrera. Queda una incògnita que els veïns encara plantegen, que és que una canonada que aboca directament a la riera encara ningú assumeix la seva paternitat. És de l'Ajuntament aquella canonada?
No ho sé, sé que hi ha un recurs d'un veí, d'un, perquè és el que he pogut esbrinar, que diu que ell va pagar una canonada en el seu moment, a l'any 90, no sé si 92, 93, més o menys, i aleshores ara des del Departament de Territori de l'Ajuntament estan preparant la resposta en aquest veí i en els altres que han fet al·legacions en sentit diferent, no? Per tant, no li puc dir perquè ho desconec, no? El que sí que li puc dir és que en el moment que nosaltres tenim coneixement, doncs que allà hi ha un problema que no havia detectat ningú, Jo recordo fa uns mesos, em van venir a veure del parc de Collserola, o ja fa més d'un any, i de l'Agència Catalana de l'Aigua, explicar-me que volien fer un procés participatiu per recuperar la riera de Vallvidrera, el seu pas per, bueno, tot el tram, no? I aquest procés participatiu es va fer, i recordo que em varen explicar que, escolti, la riera de Vallvidrera té problemes, però els problemes venen de Vallvidrera i de la depuradora de Vallvidrera. O sigui, en cap cas eren conscients de que hi hagués algun problema que nascés a Can Borrull, ni el patronat de Collserola ni l'Agència Catalana de l'Aigua, i òbviament l'Ajuntament de Sant Cugat tampoc. En el moment en què l'Ajuntament de Sant Cugat se n'assabenta, posa fil a l'agulla i es fa aquesta canonada que, si no ha entrat en funcionament ahir, entrarà avui o demà. Vull dir, ara també desconec exactament a l'últim minut perquè ha estat molt amunt i avall aquests dies, però bueno, que bombejarà l'aigua que no estava connectada a la depuradora a Can Borrull, l'enviarà cap a dalt, cap a la depuradora Vallvidrera, que és nova i té capacitat suficient.
En tot cas, al marge de l'assumpció de responsabilitats per part de les administracions implicades i també dels veïns que generen aquest residu, no diu molt de les administracions que ningú sabés que s'estava abocant durant tants anys directament a la Riera. No?
Ja es devia abocar molt poc, no? Perquè si les analítiques no hi sortia aquesta contaminació, doncs es devia abocar molt poc. Ara, escolti'm, Collserola és molt gran i el nostre terme municipal és molt gran i tenim un urbanisme molt i molt de repartit. I a vegades sí que te n'adones doncs, que et surt una mica d'aigua bruta per no sé on, llavors ràpidament enviem la càmera a dins de la ciutat i et trobes que hi ha una comunitat de veïns que ha connectat la tuberia d'aigües grises o negres a la xarxa de pluvials i et surt per una riera, on els pots actuar. Passar la quantitat de torrents i de torrenteres i rieres i riaretes que hi ha aquí, bueno, ja es fa una feina de control, no? Però a vegades se't pot escapar doncs alguna cosa, no? I en aquest cas no hi havia consciència de que hi hagués aquest problema, però repeteixo, en el moment que algú ens ho ha dit, ho hem actuat. I molt sovint te n'adones que hi ha un problema perquè els propis veïns t'ho comuniquen, no? Que són els que estan allà, però és que en aquest cas ni els propis veïns ens ho varen comunicar.
Ja que estem situats a l'entorn del parc de Collserola, aquesta setmana Cugat.cat també informava que la tinenta d'alcalde de Medi Ambient, Marta Subirà, estava denunciant públicament que la Generalitat, tot i haver-ho anunciat fa un any i dos mesos, encara no havia formalitzat la seva implicació en l'ens gestor del parc, en el Consorci del Parc de Collserola. La Generalitat va anunciar el març de l'any passat una aportació econòmica de 700.000 euros a aquest consorci que de moment no ha materialitzat. El que diu Medi Ambient de la Generalitat és que ho faran quan s'aprovi el decret per declarar Collserola parc natural, però això també va tard.
Ah, és que no sé per què no l'aproven. O sigui, el que ens preocupa més no és la inacció, que ho és molt, o sigui, anem retrasadíssims amb aquest tema, sinó més la manca d'explicacions. No sabem què passa. O sigui, no sabem per què Collserola no aprova el decret que crea el pla natural, perdó, la Generalitat, no ho sabem, és un misteri, no? Aleshores, l'única cosa que podem fer des de l'Ajuntament és anar-los insistint i dir-los, escolta, proveu. Ara ens diuen a finals de juliol, bueno, ja ho veurem, ja ens han dit no sé quantes vegades, no ara, no, l'altre dia vaig veure a Cugat.cat que el conseller Baltasar deia això, no? A finals de juliol. Home, seria una cosa molt important per la serra, no? I implicaria doncs més administracions implicades en la salvaguarda d'aquest espai, no només salvaguarda sinó millora d'aquest espai, no? Un espai doncs que és molt valuós per tota la gent que viu al voltant i per la nostra preservació mediambiental, no? Per tant, urgeixo a la Generalitat que entrin en el consorci i que facin l'aprovació de la figura del parc natural i sobretot també per tranquil·litat nostra que ens diguin si no ho fan per què. Perquè com que hi ha tants interessos al voltant de la serra i tanta, imagino que hi ha tanta gent que pressiona amb sentit contrari a la protecció, si ens diguessin, escolti, pues no estem entrant perquè, no sé, perquè falta una firma en el document, ens quedaríem més tranquils, no? Però al final, doncs, quan veus que la cosa es perllonga tant, dius, ostres, aquí deu haver un joc de pressions i d'interessos contraposats que estem, ara aviam cap on anirà això, no? O sigui que estem intranquils, clar.
Estem acabant aquesta entrevista, senyor alcalde. Ja sap que obrim vies de participació perquè la nostra audiència també li pugui adreçar preguntes. N'hem seleccionat una. Parla del sistema de videovigilància, que segons va anunciar fa pocs dies també aquí el regidor Xavier Martorell, entrarà en funcionament previsiblement ja al novembre. Diu, per què una decisió tan important com la videovigilància no s'ha sotmès prèviament a consulta popular o a consulta de la ciutadania?
Escolti'm, no sé per què s'havia de sotmetre aquesta qüestió i no una altra, no? Això és el primer. L'Ajuntament pren moltíssimes decisions i aquesta és una que assumim nosaltres com a equip de govern i podem encertar-la i podem equivocar-la, no? Amb aquest tema el que voldria dir és que la gent que està directament afectada per la videovigilància, és a dir, veïns i comerciants del centre, estan encantats. Dic perquè he parlat amb ells, perquè al final diuen, escolti, què passarà, que estarem més segurs? Només això, no hi ha cap altre problema. Ara entenc que hi ha gent que diu, mira, escolti, jo la nit volia anar amb l'esprai a pintar no sé on i ara no podré anar-hi, mala sort, m'hauré de posar una caputxa. És que per això ho fem, no? Perquè no hi vagis, no? O els carteristes que ens apareixen els dijous en el mercadet i que li roben el billetero a les àvies que van a comprar, que això ens passa, no? Malgrat que vigilem moltíssim. ho fem per protegir aquesta gent, no? És un discurs aquest, el de, els límits de la llibertat, que s'utilitza d'una forma, doncs, a vegades curiosa, perquè fins no fa gaire, jo recordo algun regidor d'Iniciativa escrivint aquí i criticant les càmeres de videovigilància i la llibertat i tal, i tothom parlant, i el portaveu del Partit Socialista. Sap qui ens ha aprovat això, no? El Departament d'Interior de la Generalitat, és el que ens ha aprovat, eh? El que governa el senyor Saura. A Barcelona vaig llegir que en posaven 30 i pico, a l'altre ajuntament d'aquí no sé quantes, no? O sigui, tothom ho està fent. I que aquestes crítiques, doncs, francament, bueno, crec que són crítiques que volen generar un problema on no hi és, no? Penso que la majoria de gent no li preocupa gens, al contrari, se sentiran més protegits, més tranquils. Ara, això sí, els que fan el gamberro i els que tenen problemes amb les coses, volen agafar el que no sé, el que és dels altres, doncs aquest sí que els hi preocuparà. I també entenc que legítimament hi ha persones, doncs, que pensen que és contrari a la llibertat, i respecto moltíssim, i estaria disposat a discutir amb ells.
Alcalde, hem de deixar-ho aquí. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a la vostra línia directa, i fins a la propera.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Vostès ja ho saben, poden consultar sempre que vulguin aquesta entrevista íntegrament a Cugat TV, la televisió online de la ciutat. Gràcies, fins a la propera.
Entrevista a l'alcalde Lluís Recoder.